Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Adif ha reobert parcialment el túnel ferroviari de Rubí, el que permet reprendre la circulació de mercaderies cap a França. Després de 10 dies interrompuda, segons confirmen fonts de la companyia, l'afectació impedia els convois procedents de Barcelona i Tarragona avançar cap a la resta del continent i també que n'arribessin alguns provinents des de França. I empitjora la pobresa a Catalunya. Va pujar 8 dècimes l'any passat la població afectada, segons l'enquesta de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ha fet pública aquest matí, i es va situar gairebé en el 25%, és a dir, una de cada 4 persones. La pobresa castiga sobretot la infància i l'adolescència. Ha augmentat un 1% entre els menors de 16 anys el 2025 i, a banda, també ha augmentat entre la població immigrada, les dones i en les famílies amb fills dependents. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, Martínez Bravo, ha destacat la manca d'augment dels salaris baixos i assegura que el govern continuarà treballant.
Els salaris mitjans estan augmentant, però els salaris baixos, les rendes més baixes, no estan augmentant el ritme de creixement de l'economia. I això genera doncs, un augment lleuger de la taxa de pobresa i de la taxa també de pobresa infantil. No són dades positives que ens apunten que hem de continuar treballant.
I el BBVA guanya més de 10.000 milions d'euros el 2025 i tanca l'any de l'OPA fallida al Sabadell amb un benefici rècord. Uns guanys que representen un 4,5% més que els obtinguts el 2024. L'entitat atribueix les xifres als ingressos recurrents del negoci bancari, que han anat augmentant un 14%. El marge d'interessos també ha crescut un 14%. L'entitat ha anunciat que repartirà un dividend de 92 cèntims per acció íntegrament efectiu, el més elevat de la seva història. I les Terres de l'Ebre reforcen la seva estratègia de promoció turística amb una presentació del conveni Corner 2026. Es tracta d'una iniciativa que agrupa una trentena d'agents públics i privats per coordinar la presència en fires i les campanyes de difusió. El món del cicloturisme, amb la clàssica Terres de l'Ebre, i el sector gastronòmic, amb els premis Soletes de Primavera de la Guia Repsol, són alguns dels àmbits capdals per impulsar la marca Terres de l'Ebre. I doble de partits catalans als quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol, amb dues eliminatòries a partit únic. Els Badalona Women visiten el camp del Real Societat a les 7. Serà el primer dels dos enfrontaments amb les donostiarres en 4 dies i 2 hores més tard el nou clàssic Madrid-Barça. Tornem a més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 5 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Passarem per Vilanova i la Geltrú. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Anirem fins a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Analitzarem un estudi de mobilitat urbana anant fins al Delta. Explicarem una campanya que s'ha engegat per recuperar l'Udina. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani anant fins al Golf de Roses. Participarem en una jornada d'estudi de projectes marins i acabarem el programa d'avui fent parada al Centre Cultural del Delta. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Rana Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Oui, c'est moi. Bona tarda, què tal?
Bé, aquí estem.
Jo disfrutant avui, t'he de dir que si veus que en un moment estic una mica despistada, m'has de perdonar.
Per què?
Perquè m'acaba d'arribar que ha sortit el nou treball discogràfic del Robbie Williams i me l'han tapat.
Ah.
Com si fos un examen gairebé, eh?
Jo de Robbie Williams no sé, però...
No? Però... Me fas por.
Avui he vist la notícia...
Ui, ui.
D'una medusa fantasma gegant més grossa que un bus escolar a la costa d'Argentina.
Ah, Argentina, ui, ens queda una miqueta llunyà.
M'ho he llegit així entre línies, he de dir que no m'ho he llegit molt detalladament. Sí. Però es veu que és una medusa que s'ha vist molts pocs cops en més de 100 anys i que fa de llargada uns 10 metres.
I s'ha despertat, fa res, es veu, aquesta xiqueta.
No,
jo anem a fer una mica de turisme a Argentina.
Es veu que l'han vist ara fa relativament poc.
Home, déu-n'hi-do. Perquè no vindrà cap al Mediterrani, no? Ni a la zona on normalment la Marina fa surf.
No li he preguntat, la veritat.
T'imagines? Que me la portis aquí a la ràdio un dia. Mira, m'he trobat aquesta amiga.
Home, de metres no seria fàcil, de portar-la.
Home, truques, jo te vaig a donar un cop de mà.
Sí, perquè si no...
Fem una furgoneta i vinga, portem amb la medusa també
és
de turisme per Tarragona.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, de dijous, hi ha ganes del cap de setmana. Sílvia, jo de Robbie Williams no conec, però la seva cançó, la de Angels, és l'única que... És com, diu ser com un clàssic d'ell, no? Com,
sí,
per a,
sí, sí.
Per a que la conega, jo dic.
No, és bonica. I ja t'ho dic, si m'agafes una miqueta de la discografia del Robbie Williams, t'agradarà algunes més, eh? Té unes balades...
Doncs pues ja t'ho diré, ja t'ho diré.
D'acord.
Ja ho comentareu. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. Estava buscant el Robbie Williams perquè em sonava d'alguna... Oi que era membre d'una banda de quan... Parlo de quan
Los Taquetate.
Los Taquetate, eh? Los Taquetate.
Parlo de quan jo.
Parlo de quan jo era petit, eh? Bueno, època ESO, crec, aproximadament, eh? Més o menys. No sé quin any duria ser això, però... Però em sonava que era d'allò. Sí, sí, Robbie Williams, que abans, també abans, a vegades em confonia amb el pobre, el malaurat actor que es va morir, que també era Robin Williams. O sigui, hi havia
Ostres,
una mica
sí.
de cortocircuit mental.
De malentès.
Sí.
És cert.
Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs molt bé, aquí també de dijous. Sobre Robbie Williams, no pot ser que Vim Sony que fa un temps va anunciar que retirava o que deixava de cantar?
No ho sé, no me'n recordo.
No,
a tu et sona, ara... Marina?
No en tinc ni idea, la veritat.
Llavors em dec estar equivocant de Robin i de Williams i de Robin Williams.
Sí. Segurament. Anem a saludar també, finalment, l'Oriol Leo des d'en Juliol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo d'en Robbie Williams no n'aportaré cap comentari perquè no...
Estàs com jo, no?
Sí, completament peix, eh? Aquí a Randa Mar va molt bé, aquests temes que toqueu, que em fan estar completament peix moltes vegades. I res, i la medusa l'he vist. Això sí que he pensat, dic, això ho comentaran, perquè al dematí quan ho he vist, dic que estic segur que avui la Marina això ho dirà. I veus?
Home,
tal fet.
És que és per comentar això, em sap greu dir-ho,
ja,
però...
Et conec i sé que ho dirà.
Ah, exacte. Vinga, va, deixem la medusa, deixem Robbie Williams, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la Generalitat descarta comprar els terrenys de la punta Milà a Torroella de Montgrí. Sergi.
Doncs sí, aquests terrenys de la punta de Milà de 25 hectàrees de superfície dins el municipi de Torroella estan a la venda. L'actual propietari, una empresa escocesa, els ha posat al mercat per un valor de 800.000 euros amb la particularitat que aquests terrenys, antigament militars, ara estan inclosos dins del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Davant aquesta situació, la Generalitat de Catalunya s'ha desmarcat i ha dit que descarta adquirir aquests terrenys i ja que ho considera inassumible. Recordem que la punta del Milà havia estat terreny militar fins a la darrera dècada del segle XX. Aleshores, l'exèrcit ho va abandonar, ho va posar a la venda i una empresa particular ho va comprar. Consta de més de 25 hectàrees de paratge natural on s'hi troben les antigues bateries militars, una xarxa de túnels i també algunes construccions. Plataformes ecologistes, com el Fòrum L'Escala Empúries, Salvem la Platja de Pals, havien reclamat a la Generalitat la compra d'aquests terrenys, però finalment no serà així. La Generalitat només ha agafat el compromís de millorar el camí de ronda que travessa el paratge. En els propers mesos obrirà una línia de subvencions perquè, en aquest cas, els ajuntaments, concretament el de la Torroella de Montgrí, s'hi pugui acollir.
L'Escala bat el rècord absolut de pluja per un mes de gener. No hi plovia tant des del gener de 1930.
Doncs les dues llevantades gairebé consecutives han trencat tots els registres de pluja històrics a l'Escala. Acabem de deixar enrere fa una setmana el gener més plujós des de l'any 1913, quan comença a notar-se dades al municipi. En quantitats que a la zona de Montgó han arribat els fregals 230 litres per metre quadrat, al barri del Pedró el 212, i a Riells a superar els 211 litres. Fins a 7 observatoris de l'Escala han superat els 200 litres per metre quadrat, quan la mitjana climàtica del mes de gener amb prou feina supera els 40, és a dir, ha plogut 5 vegades més del que seria normal. Municipis veïns, com la Tallada o Sant Pere Pescador, també han batut els registres més alts fins al moment. El dia 20 de gener es van enregistrar entre 110 i 130 litres per metre quadrat, un valor inèdit per un dia de gener en aquest segle XXI. La ploguda encara és més espectacular si mirem el conjunt de desembre i gener, quan aquí a l'Escala s'han registrat 337 litres per metre quadrat, una quantitat que representa més de la meitat de la mitjana de tot l'any. No només els rius, sinó els embassaments han reaccionat amb aquestes pluges, sinó que el terreny està amarat d'aigua i el paisatge ja es prepara per a un esclat de la primavera que promet ser espectacular.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ha tancat el 2025 amb un increment en el consum anual d'un 3,9%, una xifra que representa els 77,4 hectòmetres cúbics d'aigua potable. Cel.
Sí, Marina, el president del Consorci, Marc Brunet, ha explicat que el 67% del consum correspon als municipis consorciats i el 33% a les indústries, en la mateixa proporció que l'any anterior.
Pel que fa al 2025, hem tingut, com podeu veure, 77,4 hectòmetres cúbics d'aigua potabilitzada i això s'ha repartit igual que tots els altres anys o pràcticament com l'any passat, en els mateixos percentatges, un 67% ha sigut als municipis i un 33% a les indústries.
Un dels principals indicadors del balanç és l'eficiència hidràulica del 99,86%, que confirma que pràcticament tota l'aigua captada arriba al seu destí final, amb un nivell de fuit bé imperceptible. A més, el CAT ha executat 17,1 milions d'euros en inversions durant el 2025, amb actuacions destacades com els nous dipòsits reguladors de Vilaseca i Cunit i l'ampliació del laboratori de l'Ampolla.
En termes globals del consorci és quasi un 9% d'autoconsum que ens ha permès, no?, esta autosuficiència i aquest ahorro energètic i la petjada de carboni. En un futur s'espera poder arribar a un 15% d'autoconsum. El 2025 està marcat perquè el consorci ha fet una inversió executada de 17 milions d'euros. Este 2025, que haguéssim pogut executar 17 milions d'euros, és una gran fita.
En l'àmbit energètic, el Consorci ha autoproduït prop del 9% de l'energia consumida gràcies als parcs fotovoltaics de Tarragona i l'Ampolla, amb l'objectiu d'arribar al 15% al 2026.
En quant a eficiència hidràulica, els resultats no paren de millorar. És una cosa que és quasi una utopia. Estem al 99,86%. Això en un ens que mou tant de volum d'aigua, jo crec que és una fita molt més que remarcable.
De cara al 2026, l'ENS preveu un pressupost superior als 50 milions d'euros i projectes estratègics com el segon dipòsit d'aigua crua a l'Ampolla.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha posat en marxa el procés participatiu de l'estudi de mobilitat urbana sostenible, una eina clau per analitzar els desplaçaments al municipi i establir mesures que afavoreixin una mobilitat més sostenible, segura i accessible per tothom.
Des del 28 de gener, veïns i veïnes poden participar activament en la definició del pla a través de la plataforma Decidim Catalunya, on es pot respondre una enquesta inicial i fer aportacions sobre les necessitats i reptes de la mobilitat quotidiana, ja siguin desplaçaments a peu, en bicicleta, en vehicle privat o transport públic, així com estacionament o accessibilitat per a infants, persones grans i amb mobilitat reduïda. Eder Fermín és el cap de la policia local de l'Ampolla.
Mira, és una eina impulsada per la Diputació de Tarragona, perquè l'Ajuntament pugui analitzar com es mou la ciutadania i planificar les millores de mobilitat, tot sempre amb els criteris de seguretat, sostenibilitat i accessibilitat. I pel que em preguntes de l'Ampolla, l'Ampolla l'impulsa ara per diversos motius, entre ells tenim detectat des de fa temps que l'augment de la població en temporada d'estiu afecta amb els temes de mobilitat. I també altres fets que hem detectat des de la nostra policia local creiem necessari una visió global de la mobilitat.
El procés, que es desenvoluparà en quatre fases, inclou una primera d'informació i consulta ciutadana, una segona d'anàlisi i diagnosi, una tercera de recollida i votació de propostes i, finalment, la publicació de l'estudi definitiu, que servirà com a full de ruta per a les polítiques de mobilitat del municipi.
La primera tenim la fase d'informació i enquesta, que és en la que ens trobem ara, que recaptem tota la informació. Després tenim la fase d'anàlisi i diagnosi, on s'estudien totes les dades recollides i la situació real de la mobilitat del municipi. Després es faran les fases de propostes i votació, en què la ciutadania tornarà a participar i podrà valorar les diferents opcions de millora. I la quarta i última fase és la redacció i publicació de l'estudi de mobilitat, que servirà de full de ruta per anar implementant aquestes millores.
Des del consistori es destaca que l'objectiu és construir un model de mobilitat amb la participació directa de la ciutadania, que permet planificar com es mouran els ampolleros i ampolleres en els propers anys.
Aturada ara a les costes del Garraf, Sitges ha presentat aquest matí el projecte de remodelació del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, una de les imatges més icòniques del municipi a tocar de la platja, Carla.
Doncs sí, després de Carnaval, el campanar de la icònica església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges iniciarà el seu procés de restauració. Es tracta d'unes obres que han d'actuar per corregir algunes necessitats estructurals detectades pels estudis tècnics de conservació i alhora reforçar la seguretat d'aquest element emblemàtic sitgetà. S'han detectat alguns trencaments i humitats al campanar, que de moment, asseguren els tècnics, no afecten a l'estructura, però la intenció és actuar-hi abans de que aquests danys puguin danyar-la. La obra inclou actuacions de restauració de materials, consolidació de l'estructura, millorat i intervencions puntuals en elements que s'han vist afectats pel pas del temps i la climatologia marina. La voluntat, però, és respectar al màxim la fisonomia actual de la parròquia. Escoltem a Jaume Trullà, arquitecte encarregat de les obres.
Volem deixar ben clar que el nostre principal criteri és la mínima intervenció. Sabem que tothom té una estima molt important pel campanar, llavors no ens volem inventar res, volem mantenir la imatge del campanar. No volem canviar tot el seu aspecte, sinó adaptar-nos al que tenim i restaurar i conservar.
Des de la substitució d'algunes balustrades al 1940, la punta no ha tingut cap intervenció. Per tant, es calcula que fa gairebé 100 anys que no es restaura. La previsió és que les obres puguin acabar abans del 24 d'agost, coincidint amb la festa major de Sant Bartomeu. Serà la primera vegada a la història que es col·loca una bastida al voltant del campanar i des del primer moment es cobrirà amb una lona amb la imatge de la punta per disminuir-ne l'impacte visual. La parròquia, propietat del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, és qui assumirà el cost de l'actuació amb una mica més de 120.000 euros, mentre que el Departament de Cultura de la Generalitat hi afegirà 200.000 euros més. També s'ha demanat una subvenció a la Diputació per una segona fase on s'actuaria a les façanes laterals i a la principal, així com a la Torre del Rellotge. El bisbat també preveu poder restaurar l'interior amb la voluntat de poder fer-la més accessible. Escoltem a Xavier Armengol, delegat de Patrimoni del Bisbat de Sant Feliu.
Aquesta és una primera fase del que voldríem que hi hagués després una continuïtat amb altres fases per donar tot el valor de l'església, no només a l'exterior, sinó també a l'interior. A dins de l'església hi ha una col·lecció de retaules barrocs únic, jo dic que és un conjunt únic a Catalunya. 6 retaules d'aquest valor junts amb una església no es troben fàcilment, així ho hem anat manifestant a la Generalitat i al Centre de Restauració de la Generalitat també perquè vagi fent un seguiment d'aquestes obres.
Divendres a les 6 de la tarda a l'Escorxador de Sitges es realitzarà una sessió informativa oberta al públic on es donaran a conèixer tots els detalls sobre la situació actual del campanar, el procés de restauració que es realitzarà i quin és el resultat previst una vegada finalitzades les obres.
I Vilanova i la Geltrú ja té nova data per la celebració dels tradicionals tres tombs que el passat 17 de gener es van haver de suspendre per la llevantada que va afectar a Catalunya.
Exactament. Tot i que es va intentar mantenir la programació prevista fins al mateix matí, la pluja va impedir veure pel carrer l'habitual desfilada de cavalls, carros i carruatges en el marc de la Festa Major de Sant Antoni. L'Associació dels Tres Tombs de Vilanova ja va manifestar la voluntat de trobar un altre dia per celebrar la festa. I ja hi ha data, però encara caldrà esperar una mica, a la primavera, perquè Vilanova i la Geltrú celebrarà els Tres Tombs el primer diumenge del mes de maig, tal i com ha anunciat aquest matí l'associació, després de consensuar-ho amb l'Ajuntament. Per aquest dia no hi ha previst l'ofici, però sí que hi haurà la benedicció des de la plaça de Sant Antoni i la desfilada de cavalleries, carros i carruatges pels carrers habituals, com estava previst el 17 de gener. La nova data, el 3 de maig, s'ha triat per no coincidir amb altres tres tombs del país, ja que fins al juny, de fet, encara se celebra aquesta festivitat a diferents municipis catalans. Els organitzadors preveuen que aquest dia hi pugui haver una participació similar a la que es preveia ara fa 3 setmanes, amb més de 200 cavalls i fregant la 50ena de carros i carruatges, i que també hi hagi el típic tortell de Sant Antoni. La pluja i el mal temps van obligar a suspendre els tres tombs el mes passat, per seguretat dels participants i del públic assistent. Ara, el 3 de maig, s'intentarà de nou, tot esperant que, aquest cop sí, el temps ens acompanyi.
Aturada a les costes del Maresme, els restauradors d'Arenys de Mar ja poden demanar el segell de qualitat peix de Llotja, un distintiu que vol posar en valor tots aquells restaurants que apostin pel peix de proximitat i quilòmetre zero. Una iniciativa impulsada pels grups d'acció local, també el de la Costa Brava Sud Maresme. Oriol.
Doncs sí, aquest nou distintiu s'atorga anualment als restaurants que acreditin haver adquirit durant l'any anterior un mínim de 12.000 euros en peix i marisc de Llotja, comprat directament a les confraries de pescadors o a través de majoristes cert. Així ho detalla Cristina Badillo, gerent del GAUP Costa Brava Sud Maresme.
Quan els restaurants compren peix, peix nostre, peix de les nostres llotges, doncs poden sol·licitar aquest segell a través de les confraries de pescadors, en el que es certificarà, no?, doncs que aquell establiment efectivament s'hi compra peix de Llotja. En el cas dels restaurants d'Arenys, que no poden comprar directament a la subhasta, perquè bueno, no està permès, sinó que ho han de comprar a través de majorista, és el majorista el que sol·licitarà aquest certificat a la cofradia de pescadors. Ara mateix s'ha establert un mínim de 12.000 euros anuals en peix de Llotja.
Aquest segell de qualitat té com a objectiu enfortir els vincles entre el sector pesquer i el gastronòmic. Alhora, promou el consum de peix capturat per pescadors locals, garantint la traçabilitat i la qualitat del producte. Cristina Badillo assegura que la iniciativa pretén també que els clients que vulguin menjar peix ho facin amb totes les garanties.
estem sempre doncs, defensant aquesta dieta mediterrània, consum de producte de proximitat, però després no ens fixem d'on venen les coses, no? Cada cop més veiem que s'està consumint peix de fora, més d'un 70% del peix que es consumeix no és peix d'aquí, llavors és important incentivar aquest consum, no? I cuidar una miqueta el nostre producte, els nostres productors i la nostra salut també, perquè al final el que sí podem garantir és que el peix que arriba a les llotges és de primeríssima qualitat. Hem de premiar, entre cometes, no? aquests establiments, i és una manera de fer-ho i que la ciutadania, a més, pugui visibilitzar-ho.
El segell Peix de Llotja ja es pot sol·licitar i la llista de restaurants acreditats es podrà consultar properament a la web peixdellotja.cat. Des del GAUP també estan treballant perquè aquest distintiu es pugui ampliar de cara l'any que ve a les peixateries.
El Saló del Manga de Calella 2026 arriba amb força renovada per celebrar la seva cinquena edició i confirmar-se com un dels esdeveniments culturals i lúdics més rellevants del calendari del Maresme. Es fa aquest cap de setmana.
Exacte, els dies 7 i 8 de febrer la fàbrica Llobet i Guri es transformarà en un autèntic univers otaku on la passió pel manga, l'anime, el cosplay i la cultura japonesa omplirà cada racó d'un recinte ampliat fins a més de 5.000 metres quadrats d'exposició i activitats. Aquest no és només un saló per experts en manga, és una experiència pensada per a famílies, joves i curiosos que vulguin descobrir o aprofundir en una cultura que cada cop té més presència al territori. Any rere any el certamen ha anat batent rècords d'assistència i estants, i aquesta edició promet fer un nou salt qualitatiu i quantitatiu. Un dels grans atractius del Saló del Manga de Calella és la seva combinació d'espais. Hi haurà més de 60 parades amateurs i més de 10 estants professionals, amb merchandatge, figures, còmics, també art original i d'editorials, també marques vinculades a l'univers friki japonès. A més, cada entrada inclou un regal exclusiu, un DVD i un pòster manga, un detall que converteix la visita en un record tangible. A l'exterior, la zona de restauració hi haurà food trucks on s'oferirà menjar japonès i propostes també locals, convertint el saló en una experiència gastronòmica a l'aire lliure. Hi haurà ramen, gyozes, taiyaki i altres especialitats que combinaran amb opcions més tradicionals perquè ningú es quedi amb gana mentre gaudeixin de les activitats.
Nostre repàs informatiu a la Costa Daurada. Expliquen que l'Ajuntament de Tarragona ha prorrogat sine die la desactivació de la zona de baixes emissions, ho direm bé, anava a dir inundacions, però no, la zona de baixes emissions, fins que el servei de Rodalies es restableixi amb normalitat. El govern de la Generalitat ha instat els municipis amb zones de baixes emissions a que apliquin les excepcions i autoritzacions previstes a les seves ordenances municipals, així com els mecanismes de flexibilitat contemplats en la normativa vigent per permetre l'entrada i sortida de tots els vehicles que ho tenen limitat. Així, tots els dies tindran la mateixa consideració que un dia festiu, en el context normatiu de la zona de baixes emissions tarragonina. La consellera Sònia Ors ho ha detallat.
Hi ha una moratòria mentre la Renfe no funcioni amb normalitat. Llavors, el que no podem fer és la Renfe no funciona amb normalitat, has d'agafar el cotxe, però el teu cotxe no té etiqueta i no pot entrar, doncs s'ha de facilitar. O sigui, res és tancat, que no es pugui moure, llavors el que fem és facilitar.
En conseqüència, aquests dies no computaran els efectes de nombre màxim d'accessos anuals previstos a la zona de baixes emissions sense necessitat d'autorització per tots els vehicles de residents a fora de Tarragona o que no paguen l'impost de vehicles a la ciutat afectats per limitistes a l'ordenança que regula aquesta zona. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. No marxa aquesta situació entre sud i llebeig, per tant, vent de garbí, que la Costa Brava fa que hi hagi una mar força esvalotada. I atenció, perquè a les immediates hores aquesta mar encara estarà més remenada, més picada, i parlarem d'onades que fàcilment a la mateixa platja arribaran a passar dels 2 o 3 metres d'altura. L'estat de la mar més regirat, per tant, forta maró, maragassa àmpliament a les Terres de l'Ebre, per tant, al Delta de l'Ebre, i també al sud de la Costa Brava, entre la banda del Cap de Begur i el Cap de Tossa. aproximadament. A la costa barcelonina també forta maror en gran mesura. Compte amb aquest estat de la mar perquè serà alterat. El vent no especialment intens, però sí que anirà bufant de garbí més reforçat aquesta tarda cap a la costa brava. Pel que fa demà, allà, a la costa gironina, el vent gira cap a Xaloc. Això farà que hi hagi més humitat i algun xàfec. Hi haurà grup durant la tarda. I a la resta de la costa, vents de sud o sud-oest, però més fluixos que avui, sobretot a partir del migdia. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim el volum de trànsit habitual d'aquesta hora de tarda. No hi ha grans complicacions de mobilitat, únicament destacar, per una banda, un accident a la C32 a Viladecans, en sentit Castelldefels, que genera una mica més de lentitud a partir de Sant Boi, de Llobregat, en direcció sud, és a dir, pels vehicles que surten de Barcelona, i d'altra banda el tall de l'autopista AP7 a Martorell, que es manté en sentit Tarragona, es desvia el trànsit per l'autovia 2. De moment, en aquest punt, desviament hi ha intensitat, no passa d'aquí. On sí hi ha més trànsit és la B24, a l'altura de Cervelló, i més avall, a l'altura també de la Llirana, tot plegat també en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ara volem anar fins al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per descobrir què és l'estudi de mobilitat urbana sostenible que han impulsat recentment al municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb el cap de policia local de l'Ampolla. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Heather Fermín, cap de la policia local de l'Ampolla, sobre el procés participatiu de l'estudi de mobilitat urbana sostenible que s'està duent a terme al municipi. Heather, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Per començar, si et sembla, mos pots explicar de què tracta, no? Què és l'estudi de mobilitat urbana sostenible i per què l'Ampolla ha decidit impulsar-lo?
Mira, és una eina impulsada per la Diputació de Tarragona, perquè l'Ajuntament pugui analitzar com es mou la ciutadania i planificar les millores de mobilitat, tot sempre amb els criteris de seguretat, sostenibilitat i accessibilitat. I el que em preguntes de l'Ampolla, l'Ampolla l'impulsa ara per diversos motius. Entre ells, tenim detectat des de fa temps que l'augment de la població en temporada d'estiu afecta amb els temes de mobilitat. I també altres fets que hem detectat des de la nostra policia local creiem necessari una visió global de la mobilitat.
Uh-huh. I, és a dir, quin paper té la policia local en aquest procés?
Bueno, nosaltres, el nostre paper és un punt de recollida d'informació, ja que tant els ciutadans com la nostra, que aquesta informació, juntament amb el suport de la Diputació, podrem fer l'estudi per realitzar-lo, l'estudi que realitzaran pel tema de tindre una millor mobilitat al nostre municipi.
Uh-huh. Llavors, en les dades finals, no, vosaltres veureu quin és el procediment a seguir?
Correcte.
Uh-huh. Heather, des del 28 de gener que s'ha activat el procés participatiu a través de la plataforma Decidim Catalunya. Este és com el primer pas, no, de l'estudi de mobilitat.
Sí, és el primer pas i funciona d'una manera molt senzilla. La ciutadania entra a la plataforma i respon l'enquesta. Aquest procés és un procés que és obert a la gent del poble i a les persones que són residents d'aquí i té diverses fases, totes delimitades amb un temps per a que després totes les aportacions puguin ser analitzades tant per l'empresa que fa l'estudi i després incorporar-les ja a l'estudi definitiu.
Uh-huh. Quins aspectes pregunta l'enquesta?
L'enquesta comença amb unes dades bàsiques que són l'edat, la situació laboral, la zona on viu cada persona. Tot això és més que res per tindre una visió estadística i real del municipi. Després també pregunta com es mou la gent amb el seu dia a dia, si es desplaça per feina, per oci i cap a on es mou habitualment. També tenim un altre bloc, que també és molt important per nosaltres, que tracta sobre l'aparcament i les infraestructures. Si hi ha prou places d'aparcament, si utilitzen aparcaments fora del nucli urbà, quants vehicles tenen per unitat familiar i si el transport públic és suficient. A més, també hi ha un altre punt de l'enquesta que parla sobre el focus de la mobilitat sostenible, preguntant també la necessitat, creuen que hi ha necessitat per a carrils bici, si hi ha seguretat dels espais de vianants, criteris ambientals i que si també un millor transport públic faria reduir l'ús del vehicle privat. I per acabar, amb aquesta enquesta també tenim preguntes obertes perquè el ciutadà pugui exposar les seves problemàtiques concretes i propostes de millora tant a la seva zona com al conjunt de l'Ampolla. Tota aquesta informació, pues, com t'he comentat abans, s'analitzarà tècnicament pel suport de la Diputació i servirà com a base del document final que marcarà les actuacions de mobilitat futures aquí a l'Ampolla.
I, Heather, en aquesta enquesta només s'hi pot accedir en línia?
Sí. L'enquesta aquesta, en principi, només se pot accedir en línia i mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament.
Vale, molt bé. Després, bueno, aquest estudi s'explica en les quatre fases. Informació en consulta seria esta primera fase, no, del qüestionari. Després tenim anàlisi i diagnosi, recollida i votació de propostes i, finalment, publicació del document final. Si mos pots detallar què passarà, no, en cada fase.
Bueno, ja ho has explicat una mica per damunt, has dit les paraules claus. La primera tenim la fase d'informació i enquesta, que és en la que ens trobem ara, que recaptem tota la informació. Després tenim la fase d'anàlisi i diagnosi, on s'estudien totes les dades recollides i la situació real de la mobilitat del municipi. Després es faran unes fases de propostes i votació, en què la ciutadania tornarà a participar i podrà valorar les diferents opcions de millora. I la quarta i última fase és la redacció i publicació de l'estudi de mobilitat, que servirà de full de ruta per anar implementant aquestes millores.
Ara està clar que encara no heu vist, no, les respostes, encara no heu estudiat el que la gent aporta en aquestes enquestes, perquè l'enquesta encara es pot dur a terme, però a priori, quins són els principals reptes que preveus que apareguin aquí a l'Ampolla?
Bueno, els principals crec que serà tot tema relacionat amb l'ordenació de la circulació i les zones d'estacionament, que és el que sempre ens ha arribat a nosaltres per part de la ciutadania. També caldria millorar la convivència entre vianants i vehicles i es tracta d'analitzar com ordenar la mobilitat perquè sigui més segura i fluida per a tothom.
Clar, també este model, no, de mobilitat parla de ser més sostenible, segur i accessible. Quins canvis podria notar la ciutadania d'aquí uns anys?
Pues estaríem parlant d'una senyalització més clara, més acurada, una millor ordenació de les zones d'estacionament, voreres més accessibles i tot això, pues, bueno, dintre dels marcs i els tempos que ens doni l'estudi.
I tot això també posa el focus, no, als infants, gent gran i persones amb mobilitat reduïda.
Sí, és molt important per nosaltres, ja que són els col·lectius més vulnerables a l'espai públic. Hem de pensar que si garantim voreres accessibles, passos de vianants més segurs i itineraris clars, estem facilitant tant als nens, la gent gran i persones amb mobilitat reduïda que es puguin moure amb més seguretat i autonomia. Tot això, a la resta de vianants també ens ajudarà.
I tant. Heather, com dies al principi, clar, a l'estiu l'Ampolla multiplica la seua població, bueno, durant la seva temporada turística, que se concentra majoritàriament a l'estiu. Claro, com dies abans, la problemàtica igual se presenta més a l'estiu, sobretot en aparcaments. Diries que durant l'any, a temporada baixa, la problemàtica no és tan persistent?
A veure, la problemàtica no és tan persistent, però sí que és un element central de l'estudi. Per part nostra és una de les coses que vam valorar més, perquè l'Ampolla no només té molta afluència de gent a l'estiu, sinó que durant la resta de temporada també hi ha moltes activitats i molta gent que anteriorment fent servir l'Ampolla com a segona residència i s'han traslladat a viure aquí. Per tant, creiem que és molt important tindre-ho en compte aquest fet en el tema de l'estudi.
Mm-hmm, claro. És a dir, que de gent tot l'any a l'Ampolla, eh?
Sí, cada vegada més.
Sí, sí, ah. Sí. Molt bé, bueno, això també és bo. I és bo, però clar, hi ha d'haver canvis, no?, per a que estigui tothom bé i content.
Sí, s'hauria d'adaptar. S'ha d'adaptar i ho hem detectat. I, bueno, en principi, amb l'ajuda de la Diputació que tenen aquest pla, doncs anirem intentant millorar tot el que és tema de mobilitat al municipi.
Uh-huh. Heather, des del punt de vista policial, tu creus que hi ha alguns punts negres o situacions així de risc que, clar, això és una cosa, una enquesta que fa la ciutadania, que us agradaria que aquestes situacions de risc exposessin la ciutadania, o creus que ja ho faran ells?
Bueno, mira, nosaltres tenim detectats diversos punts de la població on creiem que s'han de fer actuacions, i que amb l'ajuda de l'estudi i tot el que ens aporta la ciutadania, pues, suposo que coincidirem bastant en les actuacions a portar a terme, i per tant, pues, bueno, serà un complement que, en definitiva, els ulls dels ciutadans i els nostres ulls han d'anar en la mateixa línia. Uh-huh. Per tant, crec que ens afavorirà.
Molt bé. Llavors, aquest estudi, després, bueno, després d'analitzar, com hem dit abans, se votaran, no? La població tornarà a participar en votar les polítiques, no? Si ho he entès bé així. Llavors, serà la gent, no? Serà qui decidi això per les polítiques de mobilitat dels pròxims anys, és així?
En principi, pel que hem estat parlant amb la Diputació, serà així. Serà, la línia és aquesta, que hi haguen diferents propostes, que la gent pugui apostar per la que més li agrada, i la que surti majoritària, pues, serà la intenció de l'Ajuntament d'iniciar-la o de buscar la via més ràpida per poder tirar amb aquesta línia.
Uh-huh. Llavors, una crida a la ciutadania, no?, per participar-hi, perquè a vegades se pensa, no, participar en polítiques així no fa falta perquè ja ho tenen decidit, o no importarà la nostra opinió. En aquest cas no és així.
No, jo diria precisament el contrari, que aquest procés serveix perquè no hi hagi res decidit. I contra més gent participi, més punts de vista i més informació tinguem, l'estudi serà més ajustat i serà millor per a les actuacions que es puguin realitzar al municipi, i en definitiva millor per a tothom.
Uh-huh. L'adreça de l'enquesta la podem trobar a l'Ajuntament, al web de l'Ajuntament de l'Ampolla, com hem dit. Fins quan tenim temps de participar-hi?
Pues, ara mateix el temps ho desconec. El que sí que et puc dir és que l'accés és molt fàcil i senzill, es troba només accedint a la pàgina web de l'Ajuntament, i allà mateix trobem l'enllaç de l'enquesta Decidim. És una enquesta molt ràpida, són 18 preguntes, i bueno, jo sí, el que sí que animo és a tothom que ho faci, i que ho faci el més aviat possible.
Uh-huh. Perfecte, doncs ja sabem com entrar-hi. I ja per acabar, Heather, quina és la teva visió personal de, bueno, com t'agradaria que fos al final la mobilitat a l'Ampolla d'aquí uns anys?
A mi personalment, ja diré, m'agradaria veure una Ampolla amb una mobilitat que fos ordenada, que sigués segura i ben adaptada a la realitat del poble, tant per als veïns com per als visitants.
Uh-huh.
Això és
així.
El que més m'agradaria a mi.
Sí, i així esperem que sigui, pues. Moltíssimes gràcies, Heather, per haver connectat avui al nostre programa. Estarem pendents dels resultats d'esta primera enquesta de l'estudi de mobilitat. Moltíssimes gràcies, Heather.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Marina, em sembla molt interessant i útil per al futur aquest estudi de mobilitat urbana sostenible.
N'estarem pendents dels resultats i veurem quines coses se n'extreu de tot això. Moltes gràcies, Cel. I les plataformes de micromecenatge volen recaptar fons. I ara volem parlar d'un projecte que pot tenir a veure amb el mar, com per exemple la reconstrucció del vaixell Udina del moll d'Arenys Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, fa uns dies a la secció d'actualitat d'aquí a Arran de Mar ho comentàvem, eh? Parlàvem d'aquest projecte de micromecenatge per reconstruir, per tornar a fer navegar el vaixell Udina d'aquí d'Arenys de Mar. I ara avui hi podem aprofundir perquè podem parlar amb el seu propietari, amb Oriol Ferran. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Doncs bona tarda, Oriol. Bé, en qualsevol cas, tenim endavant aquesta campanya de micromecenatge per tornar a tenir, navegant aquest vaixell, l'Udina, Oriol.
Sí, els treballs ja havien començat o ja s'havien anat fent des de que va haver-hi el naufragi. Abans de Nadal vam estar-hi treballant força, vam ja fer tota una part de consolidació de la part més visible, fins i tot, la banda d'estribord ja està arreglada o ha recuperat la seva forma, participació, sinó fins i tot en aquest cas amb sortides amb el vaixell o amb diferents opcions que es donen com a recompensa de retorn d'aquesta aportació econòmica. Un element important, però sí que també ho buscàvem, que per això fins i tot ens han endarrerit una mica el micromecenatge, era trobar la fórmula que aquesta aportació, i hi ha alguns micromecenatges que ho permeten, desgravi a la renda. De la mateixa manera que les aportacions a fins i a causes socials desgraven a la renda, en aquest cas, a través de la plataforma Goteo, les aportacions que es fan a través d'aquesta fundació tenen la declaració d'aquesta aportació i, per tant, es pot compensar la renda de l'any següent com una aportació que es desgrava pràcticament en un 80%.
Mm-hmm. Perfecte, home, això és interessant també perquè a vegades la gent col·labora amb projectes d'aquest tipus de micromecenatge, però bé, si sap que hi ha aquesta qüestió, doncs està bé explicar-la per poder-ho aplicar a la declaració de renda de l'any següent.
Sí, és una manera, és un element més o un, a nivell econòmic, doncs és un argument més que sembla fins i tot que puguis augmentar la teva aportació, si volies aportar 20, amb 80 pràcticament acabarà sent el mateix dels diners que hagis aportat. Bé, en aquest cas una mica queda a les possibilitats, a la llibertat, a la decisió de cadascú, i una mica el nivell d'implicació amb el projecte.
Mm. Explica'ns també una mica, Oriol, les recompenses i el preu, o l'aportació, a quina recompensa correspon? És a dir, més o menys, si dius, doncs, mira, una recompensa és anar a fer una volta en barca, doncs a quina aportació correspon? Això, més o menys, quin barem teniu?
No, bé, una mica hi ha una aportació, des d'una primera aportació de 20 euros, les que hem identificat, fins i tot si hi haguessin altres aportacions es podria, sobretot superiors, s'hauria de tocar d'acabar de parlar, però hem identificat 5 o 6, ara són 6, entre 20 i 600 euros, i entre mig ja des d'unes làmines i el reconeixement d'aquesta aportació i una làmina especial que es farà per el fet aquest de tota aquesta campanya, fins a diferents graus de navegació, des d'una petita sortida, una sessió d'un curs de vela llatina. Llavors hi ha sortides amb grups per 6 persones, o sigui que en aquest cas, com que és un grup tancat, llavors ja vol dir que aquella recompensa queda repartida, però des de 6 i 8, perquè hi afegirem també no només l'Udina, sinó també afegirem el Margaret Allison, per tant poden ser fins a 10 persones, per tant és una mica un esglaonat en les aportacions. I una mica, bé, l'altre també és a més la participació, el seguiment de tot aquest projecte. Es preveu una festa també en la qual evidentment qui hagi participat i serà especialment convidat a ser-hi, però que permet a més també seguir tot el projecte. Això ho hem fet ja durant aquest mes de desembre, quan vam estar fent tots els treballs amb l'Agustín Jordán, el mestre d'Aixa, vam estar publicant dia a dia, pas a pas, cadascuna de les tècniques, cadascun dels detalls constructius que estàvem portant a terme, i vam estar una mica treballant, difonent, divulgant, que en el fons és una mica el que també ens agrada fer, que el projecte no sigui només el fet d'arreglar el vaixell, sinó que el fet d'arreglar el vaixell sigui poder fer al seu voltant un taller viu amb la transmissió de coneixement, en aquest cas, de l'Agustín i tot el que aporta l'Agustín quan està treballant en grup, que és moltíssim, i doncs això també ho plasmem, ho hem plasmat en vídeos, ho estem plasmant amb diferents materials que queden i recullen doncs, una mica tota l'actuació.
Mm. I com està funcionant? Portem encara pocs dies, eh? No portem gaire, però vaja, com està funcionant això, Oriol? Tenim ja forces aportacions.
No és per ser optimista ara mateix. No, hauria de dir molt bé. No està funcionant a tope. A veure, tenim 40 dies per fer-ho. Hi ha molta gent que ha dit que hi col·laborarà i que sé que hi ha gent que no hi ha col·laborat. O sigui que, per tant, vol dir que cal ser optimista perquè sí que arribem, penso, ja a una xarxa important de gent. Hem estat fent en aquests dies la divulgació. Ens ha aparegut gent, doncs, jo, bueno, per exemple, entre les aportacions, que no són gaires, són potser una dotzena, gent que no sé qui són. Per tant, això sí que m'alegra, diguéssim, que gent que no sé qui són s'hi impliquin, i en canvi sí que sé que gent que ens ho ha dit i que té previst fer una aportació, doncs ara mateix encara no ho han fet, i per tant sí que ho faran en el moment abans doncs, que caduqui el procés de tota aquesta campanya, que té dues fases. En una primera volem o cal arribar com a rep als 12.500, hem posat un llindar de 20.000 euros per aconseguir, però bé, que hi ha tota una mecànica, això del crowdfunding, que la mateixa plataforma genera, però que penso que, bé, soc optimista de pensar que ho aconseguirem.
I tant, home, sempre aquesta xarxa de difusió, diguem-ne, del projecte, crec doncs que està això, deies, prou establerta, i a més que encara hi ha dies. Per tant, no és una cosa que caduqui demà, i també valgui doncs des d'aquí tothom que ens escolti aquí al programa Arran de Mar, que sàpiga que hi ha aquesta opció.
Sí, animar a tothom que ho faci aviat, per no fer-nos patir.
Clar.
En tot cas, si algú té intenció de fer-ho, o tindria intenció de portar i de venir, i és més, també convidar a tothom a venir aquí. Ara, com deia, no es tracta de fer una aportació i prou, doncs, sinó si vulgui d'alguna manera o altra col·laborar, viure doncs, aquest procés de treball, de construcció naval en fusta i de com es fa aquesta restauració, doncs també convidar a tothom a venir cap aquí.
A veure, anirà bé, estic segur que anirà bé i s'aconseguiran prou diners, però deixa'm preguntar-te si no anés bé, Oriol, si diguem, sí, no hi haguessin prou aportacions, què passaria amb l'Udina? Podria tirar endavant igualment la seva recuperació, però molt més lenta? És a dir, què passaria?
Mira, ara hem anat avançant gràcies a aportacions personals, que no són, són d'alguna manera ajudes que hem rebut que no cobreixen encara tot i que algunes s'han de tornar, vull dir, però que han fet que no enlentíssim el procés. Per tant, no sigui, però jo crec que intentarem anar seguint, però bé, una mica justament l'esforç de fer el crowdfunding és una mica una cosa més col·lectiva per implicar més gent i fer-ho fàcil, sobretot, perquè ja hi ha realment gent que està fent aportacions, però, per exemple, el que permet l'aportació, com deia, que tingui la desgravació de renda, per tant, algú que ens doni els diners directament per posar-ho al projecte, no li podrem fer aquesta desgravació a no ser que ho fem a través de la plataforma.
Clar.
Per tant, una mica estem jugant, o jugant, o estem fent servir i aprofitant aquest mecanisme, perquè és una mica, i ha portat una feina preparar-ho, divulgar-ho, preparar els vídeos, preparar una mica tot, fins i tot les recompenses, pensar les recompenses no, potser et diria que ha sigut la cosa més complicada de les que per si eren prou justes o no, o si s'havien de fer més simbòliques o no,
Clar.
No ha sigut fàcil això de les recompenses.
No, clar, s'ha de calibrar molt bé, pensar, a veure, això exactament, m'estan donant aquests diners, què els estic oferint, està bé, és just, no és just, és una presa de peu, no ho és, ens estem passant, estem donant més del que ens paguen, clar, això, trobar l'equilibri no ha de ser fàcil.
Sí, no, té la seva... Té tota la reflexió d'arribar a fer el micromassatge. No, i fins i tot motivar, pensar en el tipus de vídeo, que la gent entengui el que és el projecte, l'esforç que representa i que s'hi senti implicat, no? És com una mica... És un conjunt de coses que... Abans que no t'hi posa, bueno, que ho has de deixar i dius, bueno, doncs fem així, no? I bé, així ho hem deixat, així està, així ho podeu trobar a Goteo, i no, jo us convido, en la mesura que us sigui possible, a participar-hi.
I tant. Per tant, escoltant i digui, va, m'ho vull mirar, vull veure amb calma les recompenses, per rumiar, doncs, si faig alguna aportació. Plataforma Goteo, això deu ser molt fàcil de trobar, deu haver-hi un buscador, deus poder posar vaixell urina, alguna cosa així.
Hi ha una adreça curta, que, si, ara no sé si la diré malament, però em sembla que és aquesta, hi ha una curta que és goteo.cc/udina.
Val. Mm-hmm.
O sigui, aquesta em sembla que és la curta.
Val.
Llavors, però sí, després a través del moll, a través de l'Instagram del moll, a través de, bueno, allò, posant Goteo o Udina també hi arribaràs. Mm. Però la curta és goteo.cc/udina.
Perfecte.
I allà està amb 6 llengües, amb això, a més ens van demanar si està en gallec, en basc, també no, llocs i col·lectius que hi ha vinculats a la vela tradicional també i a la navegació tradicional que amb qui mantenim relació, doncs també ho hem, els hi hem adaptat.
Clar, que no hi hagi excusa per dir, és que no ho hem entès.
Exacte.
No.
Exacte,
no hi ha excusa.
També.
Perfecte. No. Doncs qui vulgui participar pot fer-ho a través d'aquesta plataforma de Goteo. Qui vulgui veure com està l'Udina, Oriol, pot venir al moll a veure-la. Com està el vaixell ara mateix?
Sí, no. Jo quasi diria que el contacte més fàcil ara mateix, que tot és, encara tot es fa amb Instagram, o ara es fa tot en Instagram, doncs des d'Instagram potser és l'opció més fàcil de trobar el seguiment del projecte, perquè és on hem abocat pràcticament els principals continguts. El moll Punt Arenys.
Fantàstic. Doncs a través d'aquí també serà fàcil poder-vos trobar qui ens estigui escoltant. I res, ara ja m'imaginava la festa de recuperació de l'embarcació, Oriol. Te l'imagines?
Sí, no, i abans encara en farem alguna altra, perquè, per exemple, de les aportacions que hem, o implicacions que hi ha tot una gent de la música i gent de la cançó marinera i tot, que volen fer durant, mentre duri el procés de Goteo, fer-ne una. O sigui, abans de la varada, ja en farem alguna altra abans de la varada. I la varada en si també, a més la varada en si, serà una mica espectacular, en el sentit que l'haurem de baixar en el lloc que l'hem posat. No serà des de l'escà com vam fent el seu dia el Margaret Allison allà al Varador 2000, sinó serà des d'aquí mateix amb una grua a l'aigua. O sigui, pot ser allà també una mica espectacular.
Doncs estarem al cas. Avisa'ns quan feu festa i quan hi hagi, doncs, la tornada al mar d'aquest vaixell, que n'estarem al cas i ho explicarem. Oriol Ferran, moltíssimes gràcies, doncs, per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Ram de Mar, i que vagi molt bé, molta sort, i en parlarem quan s'acabi també aquest micromecenatge. Estarem al cas de com ha anat tot plegat.
Vinga, a reveure. Bona gràcies a tothom.
Així arribem al punt final d'aquesta primera hora. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i estarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. She's looking at you. Thank you.
xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Ajuntament instal·la barreres de formigó als anomenats